Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Salvats per Bravo. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. El Pau Martínez està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the
fucking shit! Top 5.
El Granollers d'handbol jugarà la fase de grups de la EHF després de superar la prèvia, remuntant amb un gol als últims segons del partit davant l'Sporting de Portugal.
Top 4.
Quan Carlos Navarro torna a estar lesionat, ahir ja es va perdre la victòria davant el Múrcia. Un problema, el bíceps femoral el té fora de combat. És la segona lesió important de la temporada.
Top 3.
L'Espanyol afronta la Copa, l'anada dels setzents de final a camp de l'Alavés, sense 8 dels titulars dissabte en Lliga davant el Llevant. A més, aquesta tarda, junta d'accionistes.
Top 2.
El Barça salva els mobles a Mestalla amb un gol a l'afegit de Sergio Busquets, que el manté segon a la Lliga a 2 punts del Real Madrid. Propera estació, la Copa, dimecres a Osca.
Top 1.
I el Barça presentarà al·legacions a la targeta groga que va veure Leo Messi davant el València. Dimecres, recordeu, es reuneix el comitè de competició.
Entrevistes a Esports Cope.
Atenció, que avui passa pel programa la Mireia Belmonte. El dimecres arrenca Doha, el Mundial de Piscina Curta. També escoltarem el Ferran Soler, el jugador del Granollers, que amb el seu gol ha classificat l'equip ballassà per la Copa EHF. I de seguida, Òscar García, comentarista Cope, per analitzar el Barça després de jugar-hi a València.
El debat a Esports Cope.
Arrenquem setmana i ho fem amb la parella habitual i clàssica dels dilluns aquí a Esports Cope, Josep Maria Minguella i Poli Rincón.
La pregunta a Esports Cope.
Preguntes Barça i Espanyol. En clau blaugrana volem saber si inventa massa Luis Enrique a l'11 del Barça. Respostes, la Sònia Leal ho té clar. Sí, i no m'agrada gaire. El Manel Guerrero s'estimaria més tenir un 11 fix. I el Sergi Hernández creu que inventeix poc. A vegades fa bogeries. I en clau perica, clau blanc i blava, volem saber si creieu que l'Espanyol és capaç de guanyar el Barça al Camp Nou. Atenció, entre totes les respostes de la setmana, fins divendres a les 3 de la tarda, sortejarem el mateix divendres, premi gran, eh? Vols anar al derbi? Una entrada doble pel Barça Espanyol de diumenge a les 5 de la tarda. Ballori, tot teu.
Sí, senyor, gràcies, Albert. 21 minuts passen de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Majestad, siendo sincero, entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero, cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
I arrenca el nou servei Ford Motorcraft Lovato. I ho fa amb el gran premi dels aixugaparabrises.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
Cap de setmana marcat per un nou episodi de violència ultra al futbol espanyol. Un mes. Lamentables els incidents, lamentable la incompetència policial, lamentables la Lliga i la Federació amb les seves batalletes infantils i lamentable haver de sentir una vegada més la tan manida frase «Esto no tiene que ver nada con el fútbol». Com que no? Aquesta escòria que se cita a les 9 del matí d'un diumenge per matar-se en un espai públic i que ocupen els fons de molts estadis, neixen i creixen en les clavegueres del futbol i ho fan amb la connivència de molts dirigents, amb la tibiesa de les autoritats competents i sovint també amb la banalització de l'assumpte per part dels mitjans de comunicació. Avui tothom està indignat, tots posem el crit al cel i demà ja arriba la Copa i tal dia farà un any. I fins al proper episodi, que pot anar des del crit del mono, passant per la presència d'iconografia nazi en una grada, fins a una nova mort.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. Dale, Oli.
2 minutos 20 segundos de juego de la primera parte. Empate a
1-0 en el marcador. Vamos.
Sergio para Mascherano, Mascherano para Gerard Piqué. Todo el mundo prácticamente en terreno de juego del Valencia. El balón largo de Gerard Piqué para Neymar. Le posa al Neymar. La deja para Luis Suárez. Corner para Luis Suárez. Neymar. Fenomenal. Diego Alves. Balón a córner. Neymar Otamendi. Neymar Otamendi se quita Otamendi de una agresión de Neymar.
Ahí va Otamendi.
Desde el suelo Neymar.
Ahí se mete Busquets de por medio para levantar a Otamendi.
No sé si ha hecho Neymar agresión o no. Me parece que Otamendi está exagerando en cualquier caso, ¿eh?
Sí.
Aunque le haya dado algo, porque ese tiro que huí pasó.
El huí de André Gómez, que tiró en ese momento cerca, rozando el palo derecho de la portería de Claudio Bravo. Cuidado en el contragolpe rapidísimo. Tiene querido para Rodrigo. Cuidado que le acompaña el balón.
De la primera parte, sí, porque era justo el 46.
Final de la primera parte. Como digo, por el centro, jugando para Leo. Este para Mascherano, Mascherano para Leo, entre dos argentinos. La deja para Neymar, tira Neymar. ¡Fuera! Ajustado al palo derecho. Ahí está jugando Leo, Leo para Neymar. Balcón del área, Neymar. Ha tapado Otamendi, el balón rechazado para Dani Alves. Fuera de juego. De Luis Suárez, que se queja. Sí, pero está. Para mí estaba en fuera de juego el uruguayo.
Sí,
ahí detrás de la defensa.
Uy, medio uy, centro. Espérate, que lo que parece muy claro no es tan claro, ¿eh?
Yo creo que no es.
Para mí
está
no es fuera
línea,
de juego.
Está en línea. Está en línea. Que cuando hemos...
Estamos ya en el 47 y 55 segundos. A punto de terminar, empate cero. Dani Alves. Dani Alves para Leo. Dentro del área, Leo. Leo que la mete. En el... Pasado. Marca Sergio.
Cuidado que le puede haber caído algo a Messi.
Valencia. Final. Victoria in extremis después del córner. El remate de Neymar. La salvaba Diego Alves. Con la
lo que le ha dado Messi, perdona, es una botella. Se ha visto ahora.
Está. Y los del Valencia.
En la imagen no le perdonan uno. Espíritu Santo se ha ido a hablar con Fernández Borbalán, con el colegiado del encuentro. Parece que no le ha dicho nada en cuanto a increpar.
Aquesta és la pel·lícula del València 0, Barça 1, partit que va guanyar el Barça, que semblava acabar en empat i que podria haver guanyat també el València. Un partit de moneda a l'aire que aquesta vegada va sortir cara. Indiscutiblement, Claudio Bravo, el millor del partit, i quan el millor és el porter vol dir que el partit no ha estat ni molt menys brillant. El Barça, això sí, amb més orgull que a futbol, ho va intentar fins al final i al final va tenir premi. Va trobar el gol salvador de Bussi al 93 de partit.
Muy contento por el gol, por la victoria en un campo muy difícil y pues de la manera que se consigue te da un plus, ¿no? De alegría y aunque solo sean tres puntos pues salimos muy reforzados.
¿Es un mal arbitraje?
Bueno, está claro que creo que había un gol anulado que no era y luego pues faltitas que no influyen en el resultado, pero sí que la moral pues te la va mermando y que cuesta y que te saca un poco del partido, pero hoy nos ha tocado eso, otro día nos toca al revés, bueno, no nos podemos quejar.
Con Mascherano y contigo en el centro del campo, quizás el equipo gana en consistencia y pierde en otras cosas. ¿Tú cómo te has sentido ahí?
No, yo me he sentido cómodo. Está claro que es la primera vez en esta temporada que juego en esa posición, que quizás pues soy un jugador diferente a los que normalmente juegan en esa posición, pero seguro que perdemos en cosas, pero también ganamos en otras y lo importante al final es el equilibrio del equipo.
Parlava Busquets de l'arbitratge i també de l'alineació de Luis Enrique. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Va estar malament l'àrbitre, Fernández Borbalán, que va anul·lar un gol legal a Luis Suárez. I en la celebració del gol de Messi, com hem sentit, l'argentí rep un cop d'ampolla, una ampolla de plàstic al cap, i l'àrbitre li ensenya targeta groga per perdre temps, absolutament delirant. Presentarà al·legacions al Barça aquesta targeta groga Messi?
Sí, presentarà al·legacions demà. A la targeta que va veure Messi, l'argentí estava dient a l'àrbitre que havia rebut un impacte d'un objecte al cap. Segons recull l'acte, Fernández Borbalán va rebre l'impacte d'una ampolla de plàstic sense tap, i tot i això, Fernández Borbalán diu que li treu una targeta groga per perdre temps. Escriu directament a l'acte. Competició ha de decidir dimecres després de les al·legacions que presenti el Barça.
I també alineació controvertida, bàsicament pel mig del camp que va treure Luis Enrique amb Mascherano, Busquets i Xavi. Tots, a més, fora de la seva posició natural. Va semblar més preocupat Luis Enrique de la contenció que de la creació i la sala de màquines no va a carburar. Luis Enrique pensa seguir amb els experiments.
Es evidente que para mí no perjudica en absoluto, cero total. Si tuviera la mínima idea de que perjudicara al equipo un 1%, no lo haría. El primer interesado en que esto salga bien soy yo, que soy el entrenador y soy el que toma la responsabilidad en todas las situaciones. Evidentemente, yo estoy convencido, lo he dicho desde el principio de temporada, que la mejor manera de llegar a final de temporada es siendo un equipo y utilizando el máximo posible de jugadores posible, y ese es mi objetivo, y así lo seguiré haciendo. Lo he hecho siempre como entrenador y estoy en el Barça, tampoco es que me haya ido muy mal, ¿no?
Molt bé, analitzem amb Òscar García, exjugador del Barça i del València, entre d'altres equips, i comentarista a COPE. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et va semblar el partit? Què et va semblar el Barça ahir? Una mica un partit de moneda a l'aire, no? Va sortir cara al final, però podia haver sortit creu, també.
Home, sí que és veritat que el València va tenir algunes ocasions molt clares, però per mi el Barça, la segona part, va ser molt superior i bueno, va tenir també ocasions, potser sí que està més anivellat a nivell d'ocasions, però a la segona part el Barça crec que va estar a nivell força alt i bueno, finalment va tenir un premi.
Uh-huh. Coincideixes amb pràcticament tothom en què Bravo, el porter, va ser el millor del partit?
Home, va tenir dues o tres aturades que van permetre doncs, el Barça tenir opcions fins al final de poder aconseguir la victòria, no? La veritat que va fer dues aturades, sobretot, amb un contra un amb Feuquí i una altra aturada amb Negredo, que podien haver decantat el partit i van tenir el Barça fins al final, i al final la insistència va tenir premi.
Òscar, què tal? Si dius que el Barça et va agradar sobretot a la segona part, significa que et vas despistar una mica, com nosaltres també, quan vas veure com jugava el Barça, sobretot al mig del camp, a la primera part?
Home, el Barça a la segona part es va aprofitar que el València doncs, tenia, bueno, ja estava molt més cansat, perquè va fer un gran treball defensiu, un gran treball físic a la primera part. Pràcticament no hi van haver passades interiors, perquè bueno, no hi havia espai, i a la segona part, sobretot, el Barça va aprofitar això, no? Que també el València estava molt més cansat i que, bueno, que també va jugar millor el Barça a la segona part.
Quan Luis Enrique opta de sortida per Mascherano, Busquets i Xavi, creus que està pensant més en com contenir les transicions del València que en la millor manera de generar futbol?
Home, un entrenador ha de pensar que ha de tenir un equip en equilibri i sabent contra qui juga i les armes que té el rival. I el Barça en té tres jugadors a dalt, decidir el partit en qualsevol moment i al mig del camp sí que potser és la zona on més estan variant els jugadors, estan variant més els noms. I això fa que, bueno, per exemple, que tingui en compte el rival, tingui en compte de com vol jugar i per això doncs, va treure els jugadors que va treure.
A mi em sembla que, a banda d'això, del tema del dibuix i tal, a mi em sembla que va treure el Mascherano a aquest lloc de mig centre perquè ell pensava, aviam, Piqué està jugant bé, Matías ho mereix, està jugant bé, Mascherano també, doncs mira, el poso aquí de mig centre i no sé si és la solució de posar els tres. M'explico?
Home, a veure, sí, el bo és que tinguis molts dubtes en aquest sentit, perquè els jugadors tots estan jugant bé i puguis escollir l'11 que creus més oportú. També s'ha de comptar que Rakitic portava 5 partits seguits jugats i, bueno, a més que de tant en quant, doncs, si porta molts partits jugats, també doncs, dona descans o pensa en altres partits propers, i s'ha de respectar que va optar per aquesta opció i al final va sortir bé.
Creus que li va bé a l'equip tants canvis d'alineació en alineació, que hi ha moltes variacions?
Això tot, clar, tot depèn dels resultats. Si vas guanyant serà bo, i si no, pues, semblarà que sigui menys bo. El bo és tenir una plantilla que jugui qui jugui no es noti.
Molt bé. Òscar, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada. Fins una altra.
Molt bé, vosaltres.
És la teva oportunitat. Què ets? Un tigre!
Hola, què voldran prendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai. Pla PIB5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
jornada, evidentment i tristament, marcada pels incidents de les rodalies del Calderón. El Barça ha fet un comunicat aquest matí. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, on el Barça expressa el seu rebuig i la tolerància zero contra la violència al món de l'esport. S'afegeix a les mostres de suport dels altres clubs per la víctima dels incidents de Madrid, i el club blaugrana es posa a disposició del secretari d'Estat per l'Esport, la Lliga i la Federació per col·laborar en tot allò que calgui per acabar amb la violència a l'esport i perquè fets com els d'ahir a Madrid no es tornin a repetir.
El diumenge tenim derbi a casa nostra, Barça-Espanyol. A diferència del partit d'ahir, aquest derbi sí serà catalogat del risc.
Sí, així mateix, és un partit considerat d'alt risc per la Comissió Estatal d'Antiviolència, aquest derbi entre Barça-Espanyol, diumenge que ve a les 5 de la tarda al Camp Nou. Els Mossos d'Esquadra estan en contacte amb els dos clubs i desplegaran màximes precaucions. A més dels dispositius habituals, es faran també desplegaments suplementaris amb més Mossos, més reforços, tenint en compte que és partit perillós, partit d'alt risc.
I com ve sent habitual en els darrers anys, Oli, no hi haurà l'estadi del Camp Nou, seguidors de l'Espanyol, com a mínim agrupats.
Sí, ni l'Espanyol demana les entrades, ni el Barça ofereix entrades. L'Espanyol, sobretot arran, com deies, dels incidents de Montjuïc del setembre del 2008, cadascú del públic en general, de l'Espanyol, del Barça, de qualsevol club que vulgui comprar, té els conductes habituals, les taquilles, o bé també mitjançant internet o la pàgina oficial del Barça per adquirir les localitats, però no hi haurà aquest oferiment del Barça, ni tampoc la petició formal de l'Espanyol.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. Les imatges de les baralles d'ahir on va morir un home dels Riazor Blues, imatges que no s'haurien de tornar a repetir però que es poden tornar a donar, segur. Perquè els violents continuaran sent violents i es tornaran a citar o a trobar per barallar-se tantes vegades com vulguin. I a molts camps de futbol tindran el seu espai, com fins ara, lamentablement, per moltes reunions que es facin. En mans, però, de les institucions s'està adoptant solucions dràstiques i una solució seria netejar la zona on està l'afició violenta i impedir que entrin els violents i, mica en mica, repoblar aquella zona que ha estat cremada fins que surtin brots verds, com passa una muntanya arrasada pel foc. Es trigarà una mica, com passa als boscos, però la grada quedarà regenerada. I després, que s'ho facin mirar els ministres o les autoritats governamentals de Madrid. Uns autocars pintats de guerra, 600 quilòmetres per l'autopista AP6, enviant missatges i circulant per mitja Espanya, deixant-se veure al llarg de tot el recorregut i a les aturades a les àrees de servei. És injustificable que arribin i no hi hagi cap presència policial. Els veïns, els ciutadans, al·lucinaven presenciant escenes guerreres amb total impunitat. La imatge del futur més immediat hauria de ser les grades buides, tancades, allà on tenien el seu espai els més violents.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Després d'aquesta importantíssima victòria del Barça i a Mestalla, Sílvia, l'equip ha tornat a la feina aquest matí.
Sí, tornant de matinada de València, aquest matí entrenament amb tots els disponibles, excepte Jeremy Mathieu, que ha estat baixa per un procés víric i és dubte pel partit de dimecres a l'estadi de l'Alcoraz, de Huesca. A les 10 de la nit juga el Barça a l'anada dels 700 de Copa. Tampoc ha entrenat Vermaelen, que demà passarà pel quiròfan, l'operarà a Finlàndia el doctor Sakari Orava. El Barça no té encara resposta de la FIFA a la seva consulta si pot fitxar algun jugador per substituir el central belga, un Barça que viatja ara dimecres mateix en autobús a Huesca. Són uns 270 quilòmetres. La convocatòria Luis Enrique la donarà el mateix dimecres al matí. Veurem si tira del filial i si aposta per Jordi Massip a la porteria.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
I aquesta tarda, a partir de les 5, coneixerem els 3 finalistes per la Pilota d'Or 2014.
Sí, que s'entregarà el 12 de gener a Zurich. Messi, Cristiano i Neuer són els favorits. Veurem. A les 5 es faran públics aquests nominats en una gala virtual que es pot seguir per FIFA.com, francefutbol.fr i el canal FIFA de YouTube, i que presentarà Kate Abbott, la periodista anglesa de Sky Sports, que estarà acompanyada de l'exfutbolista Christian Carembe i de Hope Powell, l'exjugadora i exentrenadora de la selecció femenina d'Anglaterra. A banda dels 3 nominats a la Pilota d'Or, a partir de les 5 també coneixerem els nominats a millor entrenador i entrenadora, millor jugadora i millor gol.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, habrá café sobre la taula, Oliveros.
Un espresso, si us plau.
Un espresso per l'Oli. Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Estic aquí aplaudint el dinar de l'Associació de Periodistes de Golf.
Ah,
Digo, no sé com no hi sou vosaltres, però he vingut...
Quique Iglesias em sembla que està per aquí, no?
Sí, el Quique Iglesias, no? En representació de la Copa.
Ah, no, el que... No, el Quique no sé, el que està segur és el director de l'emissora.
Gas Oliva.
També, sí, sí.
Ben saludat.
Bracafés per tots, Minguella, però per tots, eh?
Ja els hi he dit. El que no prengui bracafé, no el cuidem mai més a dinar.
Molt bé. Pol Rincón, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jo mi caputxino, que no me falte, por Dios, no faltaria más, vamos.
Muy bien. Ara parlarem de futbol, però abans alguna cosa, alguna reflexió sobre els incidents d'ahir de prop del Calderón, Minguella, que vulguis dir?
Bueno, home, són d'aquelles coses lamentables. Jo no són un tema futbolístic. El futbol és només l'excusa per trobar-se uns quants a pagar-se i tot això, és una mica unes reminiscències d'una societat, d'una part petita, afortunadament, de la societat actual, que per moltes circumstàncies pues, es converteix la gent, uns quants, en violents, i la seva manera d'arreglar-se les coses és pagant-se entre ells. Totalment lamentable el fet, i totalment lamentable que s'involucri el futbol. Vull dir, això ho podien fer-ho també un altre dia de la setmana sense que hi hagués partit de futbol. A mi el que els interessa és pagar-se. Crec que seria important, i suposo que ho faran, que es prenguin totes les mesures perquè almenys no repeteixi, que si es peguin, que es peguin a les 6 del matí, que no s'han tingut.
Poli.
A mi lo que me da es mucha vergüenza. Te lo digo como ciudadano, como exjugador de fútbol, como comentarista. La verdad que siento mucha vergüenza de que esto pueda pasar a día de hoy en el siglo XXI. Todavía en un país como España y sobre todo en el fútbol, ¿no? Yo, la verdad, sinceramente, me parece surrealista que pueda quedar o pueda haber gente que pueda tener una cabeza tan sumamente que no sé cómo la tendrá para poderse quedar por WhatsApp, para quedar, para organizarse entre ellos, para matarse y pegarse. O sea, te lo digo sinceramente, esto parece un país tercermundista, pero en un país como España que está en el siglo XXI, esto hay que acabar con ello, hay que erradicarlo de raíz. No se puede contemplar ninguna acción que no sea mano dura, porque no puede haber más muertos, no puede haber todo esto que está pasando, que la gente quede para pegarse, para apuñalarse. Yo de verdad me parece surrealista, de verdad.
Y que no haya nadie de las fuerzas de seguridad, es decir, yo creo que lo sabían.
Pero
lo
mira,
pueden
hay,
saber.
Hay una cosa
están
que
600
yo...
kilómetros ahí con las pinturas de guerra, unos sí, pero, desde como, Galicia y otros en Madrid.
No, pero mira, hay una cosa.
Y vienen anunciando años, lo que van a hacer.
José María, hay una cosa que a mí me llama, y Oli, que me llama mucho la atención, porque es que si tú declaras un partido de riesgo, no me digas que si es alto, bajo, medio el riesgo. Es de riesgo. Y al haber un partido de riesgo, tú tienes que intervenir, pero totalmente. Pues ya la palabra lo está diciendo. Hay riesgo de que pase esto, que pase lo otro, que haya peleas, que no haya peleas, que haya violencia. Por lo tanto, no es que sea riesgo como el clima, verde, azul y amarillo. No, mire usted, esto es riesgo y se van a pegar. Y ya tenemos antecedentes de todo esto. Pues hay que acabar con ellos. Y lo que te vuelvo a repetir, no se puede perdonar. Es que no puede haber más muertos, es que estamos en todo el mundo saliendo en todos los sitios por los muertos, macho, y lo que ha pasado. Yo de verdad me parece surrealista, es que me enciende, esto me enciende. Que tú vayas con tus hijos a las 12 de la mañana, con tu familia, a un campo de fútbol, a disfrutar de tus amistades, de tu mujer y de tus hijos, a pasar una mañana alegre, bonita, con tu equipo, a defender los colores de tu equipo, con tu sentimiento, con tus cánticos, y que aquello sea una guerra campal, me parece, de verdad, no sé. Es que me parece surrealista.
¿Es posible, dado los intereses que hay en los clubes y en el fútbol profesional, ver, por ejemplo, ya de manera inmediata este próximo fin de semana, gradas vacías en el lugar donde están habitualmente los más violentos, y ahí en esas gradas vacías, a partir de ahora que salgan brotes verdes, como cuando se arrasa por el fuego un campo?
No creo.
Hombre, esto es lo que se tendría que hacer si los clubes tienen controlados a todo este personal, ¿sabes? Es decir, es que esto todo viene ligado de que muchas veces, Manolo, los clubes ayudan a estos grupos.
Ahí.
Minguella, aleshores el futbol sí que té a veure amb aquests incidents.
No.
Perquè des del futbol tampoc es fa sí, tot el que s'hauria de fer per acabar amb això.
Però escucha...
No, bueno, això és així. La part és que jo el que vull dir és que s'ha de ser molt especial i tenir una ment molt estranya, no per pagar-se dintre del camp de futbol, sinó per reunir-se a les 9 del matí a fotre's patades i tiros i no sé què. Això no té res a veure amb el
futbol.
Però
en esas gradas donde están los viris, los celtarras,
pero
los
si hay una cosa...
los del Atlético de Madrid, los ultrasur, etcétera, si las vacían,
no, si es muy fácil.
Si arrasara el bosque y luego salieran brotes verdes, pues...
Pero mira, Oli, hay una cosa que es fácil.
Igual
tú conociendo, porque mira, todos los clubs saben lo que tienen, todos, lo saben todos, como bien estáis diciendo. Pero hay una cosa que se aclara. Primero, no facilitarle las entradas. Segundo, no facilitarle ningún sitio donde se puedan reunir en las instalaciones deportivas del club, evidentemente. Y tercero, disgregarlos, porque tú evidentemente a lo mejor no puedes prohibirle la entrada, a no ser que tenga un delito, a no ser que haya hecho algo que le hayan podido prohibir la entrada. Y luego, evidentemente, cuando el equipo se desplaza, automáticamente tú sabes a quién le venden las entradas. Cuando te compran 200 o 300 entradas a la misma gente, ya sabes lo que va a pasar.
O se las regalas.
Exactamente, o se las regalas. Y luego le promocionas el autobús y lo llevas para allá, para que luego te vitoreen en el campo tuyo y te aplauden. No, no, macho. Eso hay que acabar con ello. Y el club que lo haga, sancionado. Y si tiene que desaparecer, que desaparezca. Tiene que ser una condena total y absoluta. Hay que dejarnos ya de paños fríos.
Oíme, dime. En Europa, el sitio que había más lío de esto, más... eran los hooligans ingleses.
Sí.
Que quemaban trenes.
Y mira cómo está ya.
Y han acabado con ellos.
Claro, por eso.
Y ahora los campos son una maravilla.
Perquè els hooligans que tenien fitxats, quan hi havia un partit de futbol en marxa, quedaven tancats, els tancaven, i no els deixaven sortir fins que s'acabava un partit.
Bueno, pues això és el que es té de fer aquí, controlar-los i que no puguin anar, no sé què, no sé quant, ja està, tot, perquè per uns quants gent com aquesta, desclassats o el que sigui, no pot ser que el futbol es vegi malament i que hi hagi aquests incidents. I lo lamentable és que estigui de morir algú, no, que estigui de morir algú perquè parlem d'això.
Jo volvo a repetir lo mismo. Hay
això
que ser...
que passa, eh?
No, portem 9 morts des del 82.
Claro, hay que ser contundente, sí, no de verdad. Hay que ser contundentes, nada permisivos. Con toda esta gente hay que tener mucha mano dura, porque estamos viendo los resultados, que son muertos, que han tirado más gente al río. Es que no ha caído uno, uno se ha muerto, pero los demás no. Es que tú imagínate que podríamos haber visto tres o cuatro muertos. Entonces, yo creo que hay que ser, os lo digo de verdad, y perdonarme y no me quiero saltar. Es que no podemos ser, tenemos que ser contundentes. Y no tiene que dar pena la condena que les metan, y que la cumplan entera. Oiga, usted está delinquiendo en un país y poniendo en peligro a niños, a familias. Pero, oye, ¿de qué estamos hablando? Yo es que, de verdad, perdonadme que me enciendo.
No. Totalmente comprensible. Yo, de todas formas, lo siento, pero soy pesimista al respecto. Pero, en fin, vamos a hablar un poquito de fútbol. Minguella, ¿va a agradar al Barça? ¿Me estalla ahí?
Uy, qué buena pregunta. ¡Qué grande! Qué buena pregunta te ha hecho.
No, yo lo digo porque a mí no me gustó, a pesar de la victoria, pero bueno.
Uy, vaya culo que tú...
Tenim un petit problema que es pot fer gran. I és que ahir es va veure evident, i ja es veia altres partits, que plantegem o plantegen els tecs les alineacions en funció del contrari.
Molt bé.
És a dir, a mi quan l'entrenador em diu després del partit que és que havia de posar el Busquets per allí per tapar els contraatacs del València, em poso nerviós perquè normalment un equip gran, Barça-Madrid, són els altres els que tenen d'adaptar-se i fer l'alineació en funció. Aquesta paraula que han passat més desapercebudes de Luis Enrique senyalen una manera de ser i senyalen una mica i expliquen les alineacions canviants de cada partit. És a dir, hi ha tant anàlisis del contrari, sigui el Celta, sigui tal, que es fa l'equip en funció d'això. I això, amb un equip gran, és totalment fora de lloc. Ahir es va salvar, doncs mira, perquè la pilota aquella va anar al Busquets, o perquè el Bravo va estar collonut, sí. però no,
Messi,
de manera d'un
Messi. Al final és Messi, empezamos por el final, por el minuto 94. Messi coge un balón dentro del área y es Messi. Si lo coge otro futbolista, se hubiera puesto nervioso, le hubiera entrado pánico, yo qué sé.
Tienes a Messi, ¿no? Claro. Tienes a Leo, claro.
Eso es lo que te...
Pero el hecho en sí no es aceptable. Yo me acuerdo, mira, voy a explicar una anécdota. Sí. Cuando estaba Big Bang y estaba en el Barça, se jugaba los partidos de televisión a las 8 de la noche el domingo. El Barça había jugado en Sevilla. Estábamos en el hotel este que iban los toreros, el Colón.
Ah, el Colón, sí, sí.
Y había allí una televisión y el Buckingham estaba en una esquina leyendo un periódico inglés que era lo suyo. Y va un directivo del Barça y dice, oye, mister, que está jugando el Madrid, hay que verlo y tal. Y dice, ¿Madrid? Todos somos el Barça, no me preocupa claro, el Madrid. Claro. ¿Entiendes? Y lo abierto. Bueno, quizás es demasiado y tal, pero influyen demasiados ayudantes, seguramente, a los entrenadores que les ponen la cabeza. Mira el Madrid actual, que juegan siempre los mismos, igual jueguen contra el otro que contra el otro, y van como una
seda. Os voy a hacer una pregunta
servilismo
a los tres, a ver qué pensáis. ¿No os parece un Barcelona muy previsible en todo? que saben lo que va a pasar perfectamente con el centro del campo que puso el otro día,
no
lento.
Sabes,
no, no hay calidad. No hay calidad.
Me refiero que juega lento, muy pensativo, muy reiterativo.
¿Tú qué decías antes, Poli? Vaya lío tiene Luis Enrique.
Mí tiene un lío tremendo. No sabe si quiere jugar o quiere jugar. Yo creo que la idea de él, me imagino, porque vamos a ver, si él habla de Guardiola y habla del Barça de Guardiola y todo el tema ese, yo a lo mejor pienso que él quiere jugar como jugaba Guardiola, presionar arriba, robar la pelota y jugar. Pero claro, primero, yo creo que Guardiola es Guardiola y él es él. Por lo tanto, son dos cosas de maneras y de pensar diferentes. Segundo, los futbolistas que tiene ahora mismo no son los que tenía antes, aunque hay muchos. Exactamente.
Ni en el mismo estado de forma.
Ni en el mismo estado de forma. Por lo tanto, yo no sé si él quiere jugar, porque dice, yo tengo tres arriba que son tres máquinas, Neymar, Messi y Suárez, ¿vale? Bueno, pues voy a jugar, que con estos tres tengo el gol asegurado, a llegar más rápido, más, o como le queramos llamar, con más decisión, con más profundidad, no voy a masticar tanto la jugada, ni voy a crear los espacios ni los huecos para que podamos ganar el partido con solvencia. Creo que piensa así. Luego, el defensa tiene un cacao mental tremendo. A mí me parece que no sabe cómo quiere jugar con los laterales. El otro día a mí me parece que no fueron como debían de ser los dos laterales del Barça, como han sido siempre, ofensivos, incisivos, que te crean muchos problemas, ayudando al centro del campo. No lo he visto por ningún lado. Luego, con Luis Suárez tenemos un problema. Aparte de que no está haciendo goles, por lo que sea, que al final los va a hacer porque es muy bueno, pero le está quitando un espacio, tanto al centro del campo como a Messi, importante, de mucha influencia. Si retiras a Messi del gol, vas a tener más problemas, aunque ayer, bueno, pues hizo la jugada y lo metió. Neymar, si lo desplazas por otro lado y no le permites entrar como a él le gusta, creo que tiene problemas. Y yo creo que él no sabe ahora mismo cómo el Barça quiere jugar, para mí, ¿eh? No creo que tenga la idea clara.
No, no, es así, es así. Pero bueno.
Va a tener que resolver, amics, que no tenim temps per més, que hem de fer més cosetes. Et deixo amb la gent del Gons, Minguella, Pole, gràcies.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Molt bra cafè, molt.
Vinga.
Bra cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La Copa també la vivim a la COPE. El Barça comença el seu camí a Osca.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, l'Hospitalet Atlético de Madrid i Huesca Barça. Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Josep Maria Minguella, Emilio Pérez de Rozas, Rubén Martín, Antonio Ruiz i Quique Iglesias.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Temps complicats, econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit. A Barnacrèdit podran ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barnacrèdit, aquí va el telèfon, 93-487-1324, 93-487-1324 o visita la pàgina web barnacredit.com.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lobato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. Impresionante.
Lobato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La gent de l'Espanyol que fa molt millor cara després de la importantíssima victòria davant del Llevant, i ara ja demà pensar en la Copa, ja.
Sí, de moment un petit recurs per no oblidar el que va passar dissabte, perquè ha deixat una bassa d'oli avui en l'entrenament de l'Espanyol després del 2-1 contra el Llevant. I si no, mira, escolta la significativa resposta d'avui i el pes de sobre que s'ha tret Sergio González.
La victòria és un bálsamo muy importante para nosotros, ¿no? Creo que el equipo, entre comillas, no se merecía, bueno, tener tan pronto una situación tan delicada, tan importante. El equipo, aún estoy alucinando de lo bien que se han comportado, del compromiso que tuvieron, cómo corrieron, cómo trabajaron y del gran partido que hicimos. Repito otra vez, chapo para todos, ¿no? No solo los que jugaron, sino los que salieron, los que estuvieron en el banquillo, los que sufrieron en el agua, la afición, todo. La verdad que fue un partido importante y ojalá pues sea un punto de inflexión.
Ha respirat el Sergio, ¿eh? Però,
diràs.
I tant, i tant. Ha donat avui una llista de convocats per analitzar Hauríem d'analitzar el partit de demà amb Andy Zorroza. 8 titulars de dissabte es queden a casa i Casillas serà suplent, és a dir, que l'Espanyol de demà serà el més suplent que et puguis imaginar. Viatgen tots els que no juguen res, dels més habituals només hi van Lucas Vázquez, que serà suplent, i Abraham i Estuani, que aquests sí que jugaran d'inici. Del B es pujaran demà al matí a l'avió Jordán, Jairo i Luque. Sergio ha confirmat que Pau serà el porter titular i que Héctor Moreno tindrà alguns minuts. Veurem el mexicà si juga d'inici o ho fa a la segona part. La pregunta era clara. L'aficionat pot pensar que vostè està tirant la copa. Sergio contesta.
Lo primero que tu pensamiento es yo creo que es demasiado así aficionado, ¿no? Pero bueno, yo creo que tirar la copa no. Todo el jugador que está en la plantilla del primer equipo del Español se merece un respeto. El jugador que está allí y no juega es porque al final el míster elige a 11. Pero yo le diría a la gente que esté muy tranquila, que yo estoy convencido de la gente que vamos allí, de los jugadores que van allí, de los compañeros que van allí. Tienen muchísimas ganas de jugar. Y sí, verdad que quizás no son los nombres más habituales que están viendo en las últimas jornadas, pero son jugadores que tienen toda la capacidad total para hacer un gran partido y traer una victoria.
Demà viatgen tots amb avió i tornen de matinada per entrenar-se dimecres al matí a Sant Adrià.
Demà partit de Copa i abans, aquesta tarda, Quique, cita important per l'espanyolisme, tenim la Junta d'Accionistes.
Sí, des de les 6 de la tarda a l'auditori de la Fira de Cornellà, una junta en la que Joan Collet haurà de principalment convèncer l'accionista, com la MAE, per exemple, que el club no està en fallida, segons com i qui interpreti les xifres que s'han d'aprovar. És a dir, 133 milions d'euros de deute, 110.000 euros de dèficit en el darrer exercici i dues qüestions per aclarir. Com es vertebren els 40 milions de deute a Hisenda i quin és el lligam real entre l'Espanyol i Powerade després del contracte d'esponsorització de l'estadi de Cornellà Prat. A aquesta hora, ara, a l'hora de dinar, els 17 membres de Genètica Perica estan pactant el sentit del vot en els punts del dia. I després del dia d'avui quedarà per saber dues cosetes que hem estat explicant, tant aquí com a Tiempo d'Espanyol, durant molts dies. La remodelació de l'actual Consell, que quedarà molt reduït, ja ho veurem en els propers dies, i si Genètica Perica es decideix a entrar al Consell, tal com li permeten el seu nombre d'accions.
Molt bé, doncs aquesta tarda els diferents espais d'informació esportiva que tenim a la COPE ens vas explicant com va aquesta Junta d'Accionistes. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
És la teva oportunitat. Què ets? Un tigre!
Hola, què voldran vendre?
Sí, un cafè, un muffin i oli.
Oli amb el muffin?
Olivia, surt amb mi!
Nou Volkswagen Polo des de 9.600 euros, amb tots els assistents que necessites perquè tinguis més seguretat que mai.
Pla PIB5 inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, zona franca, carrer A, número 51.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Vinga, Bracafé sobre la taula. Oli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pimosme 4-5, si puede ser.
Sí, no, porque hay que superarse un poco.
4, mejor 4, no, 4, que me ponga 4.
Yo para mí pienso que si Messi está bien, el Barça es aspirante a todo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
Cope, estàs informat.
El Barça de bàsquet, Albert, Navarro és la creu, novament lesionat, i Abrines, MVP de la jornada, la cara.
Sí, la creu per un Barça que novament ha de tornar a viure sense Joan Carles Navarro, el capità. Dic novament perquè la lesió que Navarro es fa el divendres és la segona de la temporada. El 19 d'octubre, després de jugar al Palau contra el Gran Canària, pateix una lesió de grau 1 al bíceps femoral de la cuixa dreta. Aquesta lesió el priva de jugar 3 partits, un d'Eurolliga i 2 de la Lliga Endesa. El Barça guanya els 3. Ara Navarro torna a tenir i a patir la mateixa lesió. Elongació del bíceps femoral de la cuixa dreta i no hi ha ni temps de baixa ni data per la reaparició. Està sent habitual que Navarro deixi de portar el pes de l'equip i de ser una peça fonamental en els partits. A la Lliga Endesa ha jugat una mitjana de 17 minuts, menys de la meitat, amb 5 punts per partit. A l'Eurolliga l'estadística millora una mica, els minuts pugen fins als 22 per partit amb 10 punts, 2,2 rebots i 4,4 assistències. Poca aportació per un jugador que amb 34 anys cada vegada és més clar que està cridat a jugar minuts importants i de qualitat. I a l'altra cara de la moneda trobem el seu hereu, Àlex Abrines, tercera temporada al Barça. Ahir va signar el seu millor partit, 24 punts, un 6 de 7 en triples, a més de 2 rebots, una pilota recuperada i un tap. Abrines és l'MVP de la novena jornada. Sembla que és la temporada de la consagració i ahir va contribuir a la victòria 1000 del Barça a la Lliga Endesa, el primer equip en aconseguir-ho.
Per mi pues, és un orgull, no? Suposo que per tothom és igual, pues, formar part de l'equip que ha arribat a aquesta xifra i bueno, la dedicant pues, a tota la gent que és culer i bueno, que ha estat donant suport a l'equip de bàsquet.
Propera estació pel Barça, divendres a Eurolliga, la pista del Turov polonès.
I la jugada del cap de setmana per mi és el gol al darrer segon que dona al Granollers la classificació per la fase de grups de la EA que fa d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda. Le necesitaba ganar por 3 goles el Granollers o por 2 siempre que el Sporting de Lisboa no alcanzase los 25 tantos y se dio la última opción, 25-23, con un gol del último segundo de Ferran Soulé que clasifica a los vallesanos para la fase final, en este caso de la fase de grupos de la IHF, con el autor del gol decisivo, y en declaraciones a Sportscope explica la jugada y la remontada.
Quan quedaven això 6 minuts, anàvem partint de 3 i havíem de remuntar 5 gols de l'eliminatòria. I en aquell moment semblava quasi impossible per tal com estaven anant en els últims minuts. Però bueno, al final, amb la força de tot l'equip i de l'afició, doncs ho vam acabar traient.
Però no era una jugada específicament per tu?
No, no. Ningú va dir en cap moment que havia d'acabar jo o que havia d'acabar un altre. Com que érem en superioritat, anar obrint, si algú veia la possibilitat de xutar, xutar, i si no, doncs passar-la i que el company ho veigués més clar. I jo, bueno, era l'última opció. Si m'arribava a mi, ja l'únic que em podia fer és xutar.
El sorteo de la fase de grupos se celebra el jueves. La fase de grupos comienza a mitad de febrero después del Mundial de Qatar.
Superstar! Molt ràpidament, Ballori, bona tarda. A qui guanyarà la pilota d'or? Messi, Cristiano o un altre? Digui'm un número de l'1 al 4.
El 2.
El 2. Ha triat vostè Jesús Gabriel, astrólogo. Ni uno ni otro, sinó un jugador de otra liga. Aquest cap de setmana s'ha fet a Barcelona un congrés de tarotistes, màgics, etcètera, etcètera. Bueno, total, uns diuen que un altre jugador, Maria del Mar Tor diu Messi seguro, o sea, pom pom, quién es, caramba, vaya birria de adivino. Última hora. Diversos comptes de Twitter certifiquen que la mort de Jimmy, el seguidor del Deportivo de la Coruña, és per traumatisme cranioencefàlic. Enric anuncia que no continua a New York el 2015.
Gràcies, Gil.
Darres.
Gràcies, Oli.
A tu.
Seguiu a la COPE.